Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual cosa hi ha molta gent que entra en pànic.
Aquest mateix dilluns, el president del Partit Popular Espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots en les pròximes eleccions generals a través de l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Ho ha dit en una entrevista a Es Radio.
No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2.5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
Més notícies, Oriol Pujador.
L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anxon Alonso.
Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja ha admès més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa. Un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes, el Daniel, ha explicat a 3Cat Info que la situació és crítica.
Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb l'escrutini ja del 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència amb el seu rival. La presidenta electa diu que és conscient que governarà un país dividit políticament.
Tenemos este resultado con gran responsabilidad. Y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
La Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà diàriament amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. Es tracta d'una eina autoritzada pel govern arran de la mort de 3 joves a la platja de la Rabassada. Els sotscaps de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que els drons ajudin a reduir un problema endèmic.
Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
Unter Haifisch, der hat Zähne.
Inauguració oficial aquesta nit del Festival d'Estiu de Barcelona, el Grec, que aquest any celebra 50 anys d'història. El festival ha estrenat en l'emblemàtic Teatre Grec de Montjuïc la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill.
L'obra dramàtico-musical de Brecht i Weill té direcció musical de Dani Espasa i un repartiment encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farelo. El muntatge és una crítica marxista al sistema capitalista i Marta Pazos ha explicat a Catalunya Ràdio per què volia tornar a posar en escena en aquest espectacle grec.
Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando a tantas personas, porque es de las pocas cosas que hacemos en comunidad.
I els esports, nova jornada del Mundial de Futbol amb classificació partida pels vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens amb un gol a temps afegit del partit.
Ara hi ha un partit en joc, a la segona meitat, en concret al minut 72, Alemanya 1, Paraguai 1.
El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati a Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs.
En paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com ha avançat 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, a l'Alcaja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderstone i Joel Nicolau.
Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito, atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarí Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui he decidit afegir un altre nou article a la meva bossa personal, tant si vaig a treballar, a comprar, o quedo per fer un dinar amb les amigues o un sopar romàntic de cap de setmana. Aquesta última setmana de la temporada, en què els termòmetres estan assolint màxims sense demanar permís a ningú, he incorporat una tovalloleta petita, que deu fer un pam per un pam i mig, que està col·locada en un lloc ben visible al costat del ventall. Fa molts anys ho vaig veure durant un viatge al Japó. Als llocs turístics venien les tovalloles amb els emblemes dels temples i vaig pensar, aquests japonesos són uns exagerats, com carai hem de comprar una tovallola de souvenir? Fins que vaig veure com tots els homes de negoci, sobretot, tocats i posats, amb el seu vestit, amb les tovalloles al coll perquè eviten que la suor segueixi el seu camí avall i entri per dins les camises regalimant des de la cara. I quan una cosa és útil, doncs es canvia d'opinió i no passa res. I avui aquesta mini tovallola ja ha sortit de la bossa. Primer mentre esperava l'autobús, a la parada, perquè, tot i buscar l'ombra, la calor m'anava perseguint. Quan ha arribat el bus, m'he assegut, m'he eixugat la cara, que ja estava suada, tot i que feia poca estona que havia sortit de la dutxa, i després el ventall i l'aire condicionat del transport han acabat de fer-me sentir còmode fins que he arribat a destí. Després de camí de tornada, he decidit anar fent visites estratègiques a botigues i supermercats que he utilitzat com a refugi climàtic i, de passada, comprar iogurts i quatre coses més. I la tovalloleta, us ho asseguro, ha estat l'enveja d'uns quants que s'han adonat avui de la seva gran utilitat. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 11 minuts, última nit de dilluns a dimarts de la temporada de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Així que, si és l'últim dilluns a la nit que voleu trucar, ja ho sabeu, el 93-201-7474, que després la setmana que ve no hi serem i no podeu trucar per explicar-nos, per preguntar, per contestar o per queixar-vos o per felicitar qui vulgueu. Ja ho sabeu, podeu trucar al telèfon del directe o deixar-nos els missatges de WhatsApp, que és el que feu, al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148. I avui no hi tenim gaires, però tenim un primer missatge, aquest sí que és amb àudio, que és una pregunta que ens fa la Lourdes, i és aquesta.
Per fer una consulta, aviam si algú ha vist un programa que fan a la televisió, que surt el Risto Mejide, i van portar una persona de la banca. I es veu que va haver-hi una polèmica, i aquí em surt que, i jo no sé parlar l'anglès i ho diria malament, però ho deletrejaré, és I de Inés, M de moble, M de moble, E d'Enric, D de dia, I d'Inés, A d'Antoni, T de Teresa, E d'Enric. Després separat és E d'Enric, D de Dinamarca, G de Girona i E d'Enric. Això és Immediate Edge, llegeixo així, però ja dic, no sé anglès. Doncs aquest programa, va sortir dient en Risto Mejide, no ho sé, perquè jo no tinc tele ni el vaig veure, però per saber a veure si això que hi ha de veritat, perquè es veu que és un sistema que la IA et fa com unes inversions a borsa o no sé a on, però més o menys t'indica on pots invertir i ella ja t'ho fa tot. I bueno, i aquí hi ha una sèrie de comentaris que la gent es forren. Vaja, vull dir, treuen diners a punta pala. Voldria saber si algú em pot informar sobre això, quan hi ha de mentida, que suposo que tot, i si hi ha alguna cosa que és veritat.
Gairebé m'hauria de tornar a escoltar, Lourdes, per acabar d'entendre tot el que acabes d'explicar, perquè jo no ho havia sentit mai, ni aquest programa, ni que hi hagués un programa que et faci guanyar diners, i realment, si algú en té més dades, jo sé que he pres nota de l'Immediate Edge, si algú sap de què està parlant, i si realment això és una altra enganyifa de les grosses, com probablement deu ser, o no, doncs mira, el 93-201-7474, i que ens tregui de dubtes, especialment a la Lourdes, que és que ha fet aquesta pregunta. Va, que ens truca el 93-201-7474, l'Anna, des de Mallorca. Bona nit, Anna.
Hola, soc la Joana.
Ah, Joana.
Sí, Joana, sí.
Perdona, doncs no mira, l'Anna...
Joana. L'he de dir jo malament. És que no me surt molt bé el català i potser l'he dit malament.
Que
jo.
No, dona, és perquè no ho entès malament l'Aina i he posat Anna.
Ja,
Anna,
igual,
ja
sí,
està.
Igual,
Joana,
sí.
Com estàs?
Bé, i tu?
També. Bé.
Molta de calor. Aquí fa molta de calor.
Ja m'ho penso, eh?
És horrorós, ja. És horrorós.
Perquè no a més teniu dormir, més humitat, no? També?
Sí, tenim molt d'humitat, sí.
Mare
sí.
Meva.
Aquí, bueno, jo no sé quin estiu no tocarà passar aquí.
No sé.
No sé. Jo me moriré, me pare.
No.
Escolta, mira.
Digues.
Ahir... estava mig dormida quan me vaig, hi havia, no sé si era una doctora o una senyora que deia d'un prebiòtic que anava bé per la psoriasis. I varen donar, crec, un nom
La doctora Bou, sí, la Lola Bou, sí.
Que estava mig dormida. Jo només que tenc un poquet de psoriasis en els cols, dret,
sí.
Però de fa més de 30 anys.
I només amb un, eh?
Que el tinc. Mm. I només un en el col dret tenc com si fos un ciuró, o si un ciuró, saps que és un ciuró, no?
Sí, i tant, ciuró. Sí, una cosa...
Sí, a vegades s'han anat i a vegades surt, però sempre el tenc. I m'he comprat de totes les... Ara la darrera pomada que em va comprar em va costar res, una cosa petitona, 60 euros.
Mare meva.
A la farmàcia, que la va cercar en el YouTube.
Sí.
I que deia molt bé. I bueno, no m'ha fet res. I jo estava mig dormida quan va sentir algo d'un probiòtic. Jo mai m'he tomat de probiòtic i jo no sé si vas escoltar malament o si me podeu dir...
Clar, va ser una conversa que vam tenir amb la doctora Bou, però la podem... A veure, o la pots recuperar o, si no, l'Aina intentarà buscar-t'ho. Perquè sí que hi ha un moment que parlem de diferents malalties, de la pell i tractaments i tal, i sé que em va fer referència i recordo que va dir un nom estrany, però no em vaig prendre nota.
Sí, però... algo de pro. Començava per pro. Però...
Sí,
ah, sí. Que tu no me'l pots dir. No, perquè
això és de la conversa que vam mantenir i, clar, no és una cosa que jo tingui en el guió, sinó que ho va dir ella.
Clar, sí, vale.
Llavors, o tu t'ho tornes a escoltar o ara l'Aina intentarà, perquè ja l'estic veient amb els cascos posats, que vol dir que està intentant escoltar-ho, a veure si pren nota d'aquest medicament i aleshores te'l diem per antena.
Vale.
D'acord, Joana?
I de molt bé.
Molt bé. Perfecte.
Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi
adéu,
bé.
Adéu, Marta.
Adéu, bona nit. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
Bona nit. Mira, he sentit aquesta senyora pel comptador vostre, contestador, i això és una estafa.
És una estafa, això de la Immediate Age.
Sí, això és una estafa. Mira, t'explicaré. Jo tinc Instagram i Facebook, i ja fa setmanes que jo vaig fer un vídeo alertant d'aquesta estafa. Mira, no, aquestes altres. Són de països latinoamericans que es fan passar que Déu t'enviarà calés, que si Déu t'aprovar papers, tot això són estafes. Ojo, que ningú no apreti ni el cor vermell ni l'enllaç que et diuen, perquè et treuen els calés de les cartilles i dels bancs i de tot.
Mare meva.
Vale? I això vaig fer jo un vídeo alertant. Ningú en fot cas. Alguna senyora gran que foti això, que tingui mòbil i apreti això, li trauran tots els calés i després s'aixeuen els ordenats amb uns enllaços, que després els que tinguin enllaçats amb el mòbil, també els familiars o qualsevol d'això, els hi trauran. Bé, i ara aprofitant això del terremoto aquest, també, si poses amén, també no sé què, també et treuen cabells, posant amén.
Amén?
Sí, posant amén, sí. Surten gent latinos que s'han inventat això del terremoto. I jo ho veig cada dia.
Ah, d'acord, ja sé. Que volen recollir diners per Venezuela.
Ningú,
i... Clar, sí.
Que ningú faci res d'això. Que ho ignori totalment la gent gran i no gent gran. Són estafes. Aquesta una, dos. Aunque sigui tard, felicitar els Peres, de tot Catalunya.
Sí, senyor.
Que vaig estar. I a tu, felicitar-te per la primera gran temporada de la nit dels ignorants.
Carai, molt bé, gràcies, carai, escolta'm.
I espero que l'any que ve ho superis i que passis un bon estiu. No sé on vas de vacances, espero que et diverteixis, que t'ho passis bé.
Procurarem descansar i procurarem fer una mica de tot.
I després, personalment, et convido a la inauguració de la meva exposició del dia 21 d'agost, a Can Barbany.
Molt bé.
Vale,
ja estaré treballant el 22, no m'ho recordis.
Jo obro el dia 1, que és un dissabte d'agost, i la tancaré el 16 de setembre. I és la posició més visitada de tota la Festa Major.
Molt bé.
A Can Barbany.
A Can Barbany, aquí a Granollers, eh?
Sí, és una botiga de 131 anys. Mm-hmm. Aquesta botiga la va fundar el senyor Joan Barbany, que va jugant amb el Mano Granollers a 11, que jugava al camp municipal del carrer Girona en aquella època.
Carai.
I abans de vindre aquí jugava amb el Barça. I va vindre aquí, i el seu germà, l'Eduard Barbany, tenia l'altra botiga de Can Barbany a la plaça de Porxada, al costat de l'Ajuntament, i també ja es moria. I ell A l'altre germà havia jugat amb bola 11, amb bola... Ai, no, amb bola 7, a la pista Tetuán, que ja no existeix, amb descobert, i jugava el seu germà allà, amb bola 7, quan d'això. I els seus germans ja no hi són. I, bueno, i el fill que porta la botiga, pues, aquest ha sigut entrenador i tot. I que és una família molt, molt coneguda.
Perfecte.
I això, i bueno,
molt bé, Francesc, doncs gràcies per tot. Moltes gràcies. I, gràcies per la recomanació del tema de l'estafa. Que vagi molt bé, bon estiu.
Vale.
Gràcies, adéu-siau. La Irene, des de Barri de Sants, a Barcelona, bona nit.
Bona nit, Marta, i tothom, vostès, tots, la gent que escolta. Mira, jo truco per despedir-me, que sento que ara aquesta setmana s'acaba, perquè com que hi ha dies que no ho sento, perquè m'adormo.
Per si un cas avui ja es despedeix, no?
Sí, sí. I llavors m'hauria de saber quan torna a començar, perquè la trobaré a faltar.
Ai, dona, no. Sí. No, jo també us trobaré a faltar una mica, ja us ho dic ara, eh? Però tornem, mira, tornarem el diumenge, crec que és 30 d'agost. Diria que és 30.
Sí.
Diumenge a la nit. Que ja seria per nosaltres dilluns 31... Tota la programació comença el dia 31, però nosaltres com que sempre comencem abans, perquè anem a les 12 de la nit. Punt i sol l'agenda, diumenge 30 d'agost, has d'estar a les 12 de la nit a escoltar la ràdio. A veure quina n'expliquem.
Pues moltes gràcies.
Irene, però...
Molt interessant la seva posada... I bueno...
Doncs moltes gràcies. Gràcies. Jo li recomano que no es perdi l'últim dia. Que procuri no dormir-se, perquè farem una festeta. Llavors, uns aquí i els altres des de casa.
Està bé. Ho vaig sentir l'altre dia.
Sí,
que
sí. No se la perdi, no se la perdi.
Que és dijous, eh?
És dijous a la nit, correcte.
Vale.
D'acord?
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies, Irene. Bona nit.
Bona nit a tothom.
Adéu-siau.
Bona nit, Marta.
Adéu, adéu. Hi ha gent que ja s'ha acomiadat per si un cas els altres dies s'adorm. Perquè dic, home, l'últim dia no us adormiu, que si no, tot el que estem preparant, qui ho escoltarà? No, no pot ser. A veure, altra gent que ens heu deixat missatges al WhatsApp del programa, però en format escrit. Diu l'Encarna, voldria saber si algú l'han operat de cataractes a Sant Rafel, que entenc que és l'hospital. En Manel, des del Vendrell, diu, soc professor de secundària jubilat. Els darrers 13 cursos vaig ser professor en un institut de Vilafranca. Aquest curs se celebra el 50è aniversari del centre, Institut Alt Penedès. Diu, el pròxim dimarts, dia 30, hi ha un dinar d'aquesta celebració en un restaurant de Vilafranca. Doncs bé, i ara ve la queixa. A professors jubilats que vàrem ser molt actius en el centre no ens han convidat a participar, es queixa el Manel. Diu, és una queixa que vull fer pública perquè no correspon a una institució pública com aquesta. Doncs, Manel, queixa feta. En Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, diu, la meva anècdota del dia. Vaig néixer, ens diu el Lluís, el 1950, i avui, a l'Avinguda Diagonal, a prop de Catalunya Ràdio, una noia estava fent enquestes i m'ha preguntat, tens més de 35 anys perquè pugui fer-te unes preguntes? I ens diu que va néixer l'any 50. Diu, jo no he sabut què contestar, mala vista o piloteig? Pregunta el Lluís. Per cert, que abans que ens trucava la Joana des de Mallorca parlant del tema de la psoriasis i això que va dir la doctora Bou a l'entrevista d'ahir, i ho ha trobat i m'ho ha escrit aquí amb un missatge que diu psoriasi, els probiòtics estan molt estudiats, com a únic tractament no, Joana diu, però són un bon complement. La doctora Bou no va dir cap nom concret. De fet, hi ha una pregunta que va fer sobre la psoriasi una oient i va dir que havien recomanat un complement alimentari que es diu Probiasor, que això devia ser, Joan, el que devia sentir. Un complement alimentari que es diu Probiasor. Però vaja, abans de prendre res, trobo que hauries de consultar-ho amb algú, perquè aquestes coses s'han de fer. 932017474, gràcies a l'Aina, perquè s'escolta l'entrevista i he anat a buscar aquest tros mentre estava atenent les trucades. Vull dir que tenim dues mans i dues orelles i una boca, però a vegades fem tres coses alhora. La Núria ens truca des de Sant Andreu, a Barcelona. Bona nit.
Sí, jo també truco amb temps per desitjar-vos bones vacances.
Carai, avui.
Com bé dit l'Aina.
Molt bé.
I que condeixin, que passen molt de pressa.
Sí, però saps què passa? Que m'hem passat molt de pressa tota la temporada. Llavors, no espero que no em passi tant de pressa l'estiu, perquè si no, malament rai, eh?
Doncs espera't, que encara serà pitjor.
Ah, sí? D'acord, gràcies. Ja.
Les vacances passen volant.
Sí, és veritat. Però a mi la temporada, senyal que m'ho he passat bé, també m'ha passat volant. Vull dir que...
Home, és que, sincerament, no és per fer la pilota.
Però una temporada molt maca.
Ai, que bé. Anava a dir, em pensava que anaves a renyar. Home, sincerament, dic ai, 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 què dirà ara?
No, home, no.
Doncs molt bé, jo me n'alegro.
I aquest noi que hi ha hagut ara, ai, com es diu, m'ho ha dit l'Aina?
El Domènec. El Domènec, sí.
També és maquíssim.
Molt maco, i tant. Som un gran equip.
Li vaig dir tot.
Molt bé, molt bé.
Dic, Verge Santa del Roser. Bueno, Catalunya Ràdio és Catalunya Ràdio.
Sí, senyora, i ja està. Molt bé.
I apa, que us ho passeu molt bé.
Núria, moltes gràcies.
I fins la tornada.
Molt bé, però que continuem la setmana, eh? No ens deixis, eh? Que continuem tota la setmana.
No, jo ho seguiré escoltant.
D'acord, molt bé. És
el
per
que passa
cas.
És
avui ja ens
que...
ha dit que és bon estiu.
Exactament.
Perfecte.
Per si no puc.
Molt bé. Gràcies, Núria.
A vosaltres.
Bon estiu, una abraçada.
Un petonàs.
Adéu.
Adéu.
La Isabel, des de Barcelona, bona nit.
Hola. Escolta'm, diré, era per preguntar-te a veure si algun ignorant ho sap, perquè... Jo, tot i anant amb 60.000 metges, ningú m'ho ha tret. Jo tinc el síndrome sec.
Sí.
El síndrome sec, sí. Jo sempre tinc els ulls secs, doncs sempre bueno,
sí.
La boca seca,
sí,
que
sí, sí.
Sempre contínuament tinc que estar bevent aigua o amb un caramel o amb alguna... Però sempre tinc que tindre alguna cosa a la boca perquè m'estimula la saliva.
Sí.
Jo pregunto a veure si hi ha algun ignorant que sàpiga alguna cosa, perquè jo ja li dic.
Ho ha provat tot i no funciona res. Sí, sí.
Uah, totes les especialitats. I qualsevol metge que va, li dic, escolti, vostè sap què podria perdre.
I... No et diuen res. No. Algun altre oient ho ha preguntat una vegada i van dir un petit remei que ara no recordo. Sí. Però segur que algun ignorant se'n recorda i ens el pot recordar. Isabel, d'acord?
Vale. Doncs jo, com estic escoltant la ràdio fins a l'última hora, doncs ho tindré.
Molt bé.
Però demà, avui és l'últim dia.
No. Tota la setmana. Fins dijous a la nit estem aquí.
Ah, fins al dijous.
Sí,
vale.
Sí.
Doncs a veure si tinc sort.
I algú tot. Perfecte, sí, però... sí.
Molt bé.
Isabel, moltes gràcies. Bona nit.
A vostè. Adéu-siau. I bones vacances.
Gràcies, igualment. Adéu.
Adéu.
Illes de Pau.
A veure, en aquesta última Illa de Pau de la temporada us proposem viatjar, però d'una manera peculiar. Sortirem del Segrià i acabarem voltant per tot el món. Seguirem en Lluís, un veí de Sudanell, de 68 anys, que va deixar una feina estable que no el feia feliç per poder tenir més temps per fer el que l'apassiona, viatjar en moto tot sol. En Lluís ha visitat 4 continents, sempre a 2 rodes i buscant especialment els deserts, i s'ha enamorat d'Àfrica. Allà s'hi ha jugat la vida, però alhora ha après a buscar-se la vida sense wifi i sense visa. I ha viscut moments incomparables. Diu que passar una nit al desert amb la panxa buida i el dipòsit buit, però contemplant les estrelles, és pura felicitat. En Lluís li ha explicat per què viatja i com viatja la nostra companya Judit Perpinyà.
Lluís, com és que un dia decideixes abandonar el que molta gent pensarà que era un carmelet de feina de funcionari i decideixes posar-te a vendre motos i cotxes?
Bueno, pues molt senzill. Tu t'agrada que parlem d'Illes de Pau? Pues jo buscava una Illa de Pau a la meva vida. Mira, jo tenia un empleo que tothom envejava, menys jo. Llavors un dia vaig decidir que passem la vida embargant a la gent i subestant els events i fent els expedients administratius de premio, pues no és el que jo volia per la meva vida. Primer era funcionari, depeníem de la Diputació. Després vaig passar a ser funcionari de la Tesoria General de la Seguretat Social de Madrid. Perquè nosaltres estem en un departament que encara existeix, que és molt temido, que es diu URE, Unidades de Recaudación Ejecutiva. Quan t'arriba una carta de la URE, t'agafa la cagalera. Perdona l'expressió. Doncs pues jo era funcionari d'ells.
Tu un dia dius, d'això en tinc la pipa plena d'embargar
sí,
la gent.
Sí, ja estava fins als collons. Ai, perdona, que sou molt mal parlat. Mira, jo arribava el diumenge a la tarda i la meva companya, no m'agrada la meva dona, perquè les dones no són de ningú. La meva companya em deia, t'està canviant la cara. Dic, sí, ja penso que dilluns he d'anar, que tinc un tio que li he d'anar allà, li fotre el cotxe o... i em canviava la cara. I llavors acabes vivint amargat. Sí que molta gent fa d'això el seu modus vivendi i era el meu, però un dia vaig decidir que no hauria de fer això. I em vaig dedicar a una altra cosa que fins llavors era la meva passió.
Quina era?
Les motos.
Anar amb moto, arreglar motos,
No, arreglar també, perquè no sóc mecànic, però sé de mecànica. No, viatjar en moto, viatjar en moto, que és de ser la meva passió tota la vida, de ben petit. No sé si és un gen de naixement, si ho vaig néixer agafat un manillar, no ho sé, però de ben petit, sí. Sempre vaig començar a l'assiento del darrere, i ja quan vaig poder, il·legal, ja vaig començar en moto sense carnet, uns anys, com això ja prescrit ja es pot dir, i llavors quan jo vaig sense carnet, doncs en moto, sí. M'apassionen en moto.
A tu l'etiqueta que millor et defineix és aventurer?
No, en absolut, no m'ho diguis. No, saps que és un aventurer? Una aventura és aquella persona que té en una família amb un sou de 1.000 euros amb 6 fills. Aquella és l'aventura. I no m'agrada. M'ho diu molta gent i no m'agrada. Jo sóc un motorista i un viatger. M'agrada viatjar. Per mi viatjar és una escola, una universitat.
On t'has anat del món?
Bueno, he anat a 4 continents. He anat a Europa, per allà es comença, a Àfrica, la estimada Àfrica. M'encanta Àfrica. Àsia, Amèrica, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud. Me falta Austràlia.
Sempre que viatges has estat en moto?
Sí, sí, sí.
Si convé portar la moto a destí i agafar-la des d'allà.
No, o llogo allà, o depèn. Les compro, les vull comprar i vendre. Fem totes les formates que pugui bé, sí, sí.
No t'agrada l'etiqueta d'aventurer, ens ha quedat clar.
No.
Però va ser una aventura també fer de motorista dels càmeres de la Vuelta Ciclista a Espanya o de motorista del casament de la infanta Cristina Iñaki Urretangarín a Barcelona?
Va ser una aventura. Una aventura maca. Durant 11 anys jo vaig treballar a la Vuelta Ciclista a Espanya portant els càmeres de televisió espanyola. Un dia va rebre una trucada perquè hi havia la boda de la infanta Cristina, penso que es deia, no?
Sí,
i Urretangarín aquí a Barcelona.
Mientras el vehículo que conduce a la infanta doña Cristina hacia la catedral sigue avanzando por la montaña de Montjuïc.
I buscaven, sobre 4 o 5 motoristes per portar els càmeres. Tot el que vegueu en moviment, pues, se grava des d'una moto, no? I bueno, em van dir a mi, i primer els vaig dir que no, i després van pujar el caché, i pues, al final, es qual bon català, els vaig dir que sí. Lo de la infanta i la boda aquella és per fer un llibre, eh? De les comèdies que vi per allà dins, clar, portàvem una acreditació que ens permet accedir a tot arreu. I, bueno, hi ha uns anècdotes importants, importants. Qui portava la moto era secundari. A la Volta a Espanya, no. Allà era una escola molt dura i exigent.
Estamos contentos de haber empezado antes para que puedan seguir esta bonita etapa de montaña en la Vuelta Ciclista a España. Juan Carlos.
Exactamente 64 corredores lo que hay en este grupo donde va el líder.
La gent se pensa que allò tot és jauja. Ah, no, els motoristes encara avui i alguns han saltat el Tour. A mi també van venir a buscar el Tour, però que estava encara com a funcionari no em van donar vacances ni bé puc anar, no? Que va ser el top i em va sardar molt. Però bueno, allò era una escola de motorisme. Eh? Rodar pors de muntanya, ploguent o el temps que fos, pit avall, entre cotxes, entre ciclistes, sense tocar ningú, amb el tio de darrere de peu com un pal. No és fàcil, no és fàcil.
Allà també vas aprendre coses?
Allà vaig aprendre molt, la vida s'aprèn contínuament, però allà vaig aprendre molt, molt, molt. Allà vaig aprendre solidaritat entre els motoristes, mos deixàvem un pam, i fotíem una moto al mig. Llavors el ciclista era sagrat. No vaig tombar mai un ciclista. Una vegada, per no tombar ciclistes, vaig cometre un error, potser el segon any, així que era una mica perdillo. Estava canviant-me, que estava ploguent a bots i a barrals, i vaig parar la moto en un lloc inadequat. No vaig valorar el ràpid que venien els ciclistes i va ser enxocat en la meva moto. Jo, al veure, m'havia adelantat, vaig tirar la moto, la vaig petegar a la cureta i no va passar res.
De totes maneres, aquí dius que vas aprendre moltes coses perquè n'aprens sempre, dius, però no seria la teva illa de pau haver fet no. Les curses ciclistes o haver fet el casament de la infanta. Quina és la teva illa de pau?
Viatjar en moto, sol, pels deserts, conec molts deserts, molts, i també per un lloc que a mi m'apassiona, un continent, que és Àfrica. Els deserts.
Explica'm en algun que hagis anat.
Deserts. Jo he anat, comencem per Àsia Central. El desert del Gobi, a Mongòlia. He estat al desert de Núbia, a Sudan. He estat al Wadi Rum, a Jordània. He estat al Sàhara, per descomptat, un munt de països, Argèlia, Túnez, a Marroc. Després he estat al desert de Utah, als Estats Units. A veure, no me'n vull deixar cap. El de Cape, sembla que es diu, a Iran. El de Akakus, el del Murzuk, els oasis d'Ubari, a Líbia. Potser me'n deixo algun.
I què tenen els deserts d'especial?
Els deserts enganxen, els deserts són màgics. Mira, viure al desert... Per mi la gent que viu al desert té tot el meu respecte. Allà aprens molt, perquè tu, si vols aprendre, has d'anar a llocs on les cultures viuen en un medi inhòspit, perquè han d'aprendre, perquè si no aprenen i no s'adapten, desapareixen. Vale? Nosaltres ara vivim en una societat en què tot és fàcil. Saps per què? Nosaltres no ens adaptem a res, adaptem tot a nosaltres. Com? Paganini. La societat et diu, tu no pensis, tu paguem i jo ho faig per tu. I als deserts no, allà pagar no val res. Sempre dic que a mi m'agrada viatjar molt als llocs on ara es diu fora de les zones de confort. Per a mi, una zona de confort saps on és? On funciona la visa i el wifi.
És a dir, tu busques llocs sense
no
visa
res,
i sense wifi.
T'has despavilat, tu.
És a dir, tu busques viatjar sol en moto, sí, amb les condicions més extremes, que seria un desert, perquè allà aprens com en lloc del món.
No t'ho pots imaginar. Allà, un error pot ser fatal, però en canvi aprens coses que no sabies que tenies tu. Ho minimitzes tot. Conceptes com el concepte problema, allà té un altre significat. Hosti, me vull comprar l'Audi, l'iPhone 9 que ha sortit, és que aquest cotxe més maco que ha sortit ara me'l vull canviar, tinc un problema. No, un problema no és això. De vegada, al desert, un bon amic, un viatger que venia amb mi, em va dir, que era doctor, i em va dir, Lluís, gràcies per fer veure el desert, per ensenyar-me aquesta cultura, aquesta gent que viu aquí, en lo mínim, de lo mínim, de lo mínim. I em va dir, saps què he entès? Que saps què és un problema? Un problema és el que hi ha en una planta d'oncologia infantil d'un hospital. Allò és un problema, també són gilipollades. El desert aprens això. Al desert, moltes vegades, veus nòmades pastors, que quan s'acaba la pastura, el ramat, van a un altre lloc, i a un altre lloc, aquí, comprem un pis, comprem una casa i tal, ens arrelem, ells no s'arrelen. Ells saps que tenen hospitalitat, tenen uns valors. A mi no m'han fotut mai cap malifeta. A mi m'han robat la cartera una vegada, saps on? A la muntanya Montjuïc. Allí me la van fotre. Però allà m'han fotut mai res, al contrari.
T'has sentit acollit sempre?
Totalment, jo he dormit amb ells, he dormit dins en Jaimes de Berevers, m'han ajudat, he tingut problemes i ells estan per mi, sense res a canvi, eh? Ah, gent que tenia poqueta cosa, gent que pobres tenien lo mínim de lo mínim de lo mínim. Però t'ho donen tot, ho comparteixen. Sí, és una altra cultura, un punt de vista de les coses molt diferent. Jo recomanaria a molta gent fer un viatge i anar a conèixer un desert, ¿vale? És que la gent pensa que al desert no hi ha res. I al desert pares, perdona, pares a pixar i apareix un paio. Sí, és així. Hi ha gent, viu gent, passa que la gent s'adapta. He vist coses una vegada, ens van fer una foguera uns nens. Argelia, al desert, la meva companya de vida, també és motorista. I teníem fred a la nit. El canvi tèrmic del desert és molt gran, llavors a la nit fa fred. I ens van fer una foguera i em van fer una lliçó. O sigui, fent una foguera, em van fer una lliçó. Em van fer una foguera amb dues penques de palmeres seques. Nosaltres com l'havíem fet? S'han fotut les penques allà, s'han fotut foc. Als 15 minuts no m'he hagut.
Sí.
Ells hi van ficar un trosset. Quan s'anava pagant quasi del tot, un altre trosset. Una lliçó. I vaig dir, mira, tio, aquella foguera va durar. Allí vam estar un parell d'hores.
És per coses com aquestes que t'agraden anar.
Aprens coses. Vaig estar en un càmping, entre comilles, en unes cabanyes de palla, i com que allà bufa sempre el vent, van fer un sistema perquè la sorra no entrés dins. Saps com? Un petit laberinto.
Perquè no pogués passar l'aire
no
canalitzat.
Es queda. Mira, en un altre oasis d'Argelia, que es diu Inxalà, més al sud, hi ha moltes dunes i són mòbils, dunes que el vent es fa caure. Llavors, com que van tirant, es mengen les cases, es mengen edificacions i desapareixen. Aquella gent se queden sense casa. Però ja no tenen màquines, res, per llimpiar-ho. Llavors, 20 anys després o 30, aquella gent s'ha mort i els hereus i tal, doncs ja hi havia unes lleis que regulaven la propietat d'aquelles cases 20 anys després quan sortirien.
Que emergirien de la sorra una
altra vegada. Clar, perquè la sorra va corrent i llavors la casa torna a quedar. I no es tombe perquè ho fan poquet a poquet i són d'adobe, són fortes i tal.
A tu et fascinava, això?
És maco, home, això.
I has viscut coses boniques, tu, al desert.
Molt bonic. I dures, també.
I coses, ara anava a dir, molt coses dures?
He estat a punt de quedar-me alguna vegada i tal, però, bueno, això passa tot arreu. El capellà del meu poble, amb tot el meu respecte, que no té ni moto ni carnet, que ell no li passa mai. Però a mi sí, no? He viscut coses molt boniques. Pensar que he fet amistats. Una vegada em vaig quedar... I s'han quedat sense benzina, perquè allà tens una benzinera i no hi ha benzina. És que Àfrica és així, no? Llavors vam estar 3 dies vivint a casa d'un senyor que ens va veure allà parat, ens va portar a casa seva, ens va ficar allà doncs, molt humil, dormint al terra, i enviava, tenia diversos fills. Cada dia enviava un fill, els anava tornant a la benzinera perquè quan arribés la benzina al camió ens avises a nosaltres. Això t'ho fan aquí a Espanya? No. això i mil coses. T'explicaria pues, coses que no em venen, donar aigua, aixopluc casa moltes vegades, ajudar-me a reparar la moto, he tingut averies, anant sol.
Has tingut por?
Ara m'has fet una pregunta important. Saps què és la por? La por és un pegamento, que te'n pega el terra i no et deixa avançar. He tingut por, clar. La por a vegades també és, una, és un mecanisme de defensa, no? Que fa que no siguis extremadament agosarat i llavors siguis imprudent, saltis la barrera, no? Sí, sí, clar que he tingut por. Però la por la tens més després, quan és recapacitat. En aquell moment, no ho sé, això t'hauria de dir un metge, no sé si és l'adrenalina que generem o què, en aquell moment no he tingut por quan he tingut un problema gordo. He tingut necessitat de solucionar-lo. Després he tingut por.
Quin és el teu viatge sol top?
Vale, vaig fer, quan vaig fer 50 anys, vaig fer un viatge per Àfrica. Vaig usar de Ciutat del Cabo al Cairo i del Cairo a Lleida, sol, en moto.
Tu dius a vegades que has comès alguns errors, segurament perquè anaves acompanyat. Quan anaves sol, n'has comès menys.
Correcte.
Com s'explica
això? Sempre t'ho dic, això. Sí, és molt senzill. Quan vas acompanyat, et relaxes més i comets més errors. I aquella tensió i aquells reflexes que tu tens a flor de pell quan vas sol, quan vas acompanyat, els rebaixes. I això fa que cometis més errors. A més, tinc jo dues formes de viatjar pel món. En grup o en tot el món, o sigui, sol. Al món hi ha gent. Tu estàs sol quan tu vols. No m'he sentit mai sol. Jo he dormit sol al mig del desert, davall d'una aloneta, en la meva moto, apoyada allà en el cavallet, i em foto allà al davall, i era l'home més feliç del món. I no em feia falta pastilles per dormir, eh? No dormia com un nen petit, veient el cel com una formatgera entre els estels. Hosti, aquí la gent, vienen les làgrimes de Sant Jaime, no tots cap a la muntanya a veure-ho. Allà en veus 200 en una nit, cada nit. El que no he fet una nit al desert no sap de què estic parlant. La Via Làctea, la gent no l'he vist mai. L'he vist
allà sí.
Desenes de vegades. Tot un xorro d'estels. Ja, és brutal. Fots allà a dormir. Si hi ha alguna cosa, passo, sopes. Si no, pues no sopes. Gaire.
A Àfrica hi vas trobar un amic amb qui encara tens contacte?
Sí, un anglès. Un anglès poliomielític que feia 5 anys que voltava sol pel món en moto. I ens vam trobar a Nairobi, per circumstàncies. I vam compartir viatges i encara mantenim ell. Va tenir una... Bueno, va tenir una vida una mica complicada i llavors va aparèixer a Lleida a casa meva amb la moto, vam estar junts a casa evidentment, això és la màgia de viatjar sol, això quan vas en grup et tanques amb el grup, no passa mai quan viatges sol sí, perquè hòstia, t'obres, home, si no ets un tio que ets un talós, que no dius res a ningú, no? No és el meu cas.
No te n'han passat de verdes i de madures a Àfrica? Sí. Segur que sí.
He corregut riscos. Pues va acudir en mi aquest amic meu d'anglès que vam estar junts una setmana i ens van sortir uns elements prop de Somàlia. Saps que Somàlia pues, va ser un país complicat, encara ho és avui. Llavors allà hi havia molts mercenaris que anaven a luchar a Sudan. Va cruzar a Sudan també, a Sudan va haver guerra fins que es va partir, no? Bé, doncs molts anaven a luchar per pasta i quan hi anaven, com que anaven caminant o com sigui, pues, tot el que trobaven es resaven, si convé per l'haver un tio, bueno, gent sense escrúpols, no? Molts d'ells inclús drogats. Allà hi ha una droga que aquí no coneixeu gaire, que es diu cat. És com unes fulles de coca, però unes plantes allà a Somàlia, al nord de Kenya, Etiòpia, que es diu cat. I van tots flipats, amb les boles aquí a la boca, amb les baveres verdes. Hi ha un tio flipat i amb un fusell, pues, peligro. I bueno, pues, sí, ens van parar, van tindre un moments d'usos. Però bueno, van tremolar les cassoletes dels genolls unes hores després. Ni vaig sortir bé, resumim-ho així. Mira, la major part de vegades que els europeus en països maldits del tercer món tenen problemes és culpa nostra. Per la nostra prepotència, pels nostres complexos de superioritat i per una falta d'humilitat. T'explicaré un cas. A Mozambic, jo anava en la moto sol, meu rotllo, veig un poblado i em foto pel mig de les cabanyes en la moto. A collons. Van sortint els machetes a la mà. Llavors em vaig donar compte que l'havia cagat, que el que havia de fer és aparcar la moto abans, baixar, treure amb el casco, saludar-los i cap problema. Bueno, doncs pues, va estar a punt de dir un problema. Sí, sí. I Àfrica t'ha fotut unes cures d'humilitat. Mira, Àfrica mai et deixa indiferent. O t'enganxi o no et tornes mai més. Cada dia, en un dia, pots estar al cel i a l'infern. En un dia. Pots estar al matí, això em passava. pots estar al matí pletòric, t'aixequis un bon esmorzar, no sé què, tal i qual. Durant el dia t'has perdut, t'has fotut amb un merder, t'has pallat la moto, estàs suant com un berro, t'has quedat sense benzina, sense aigua, i a la nit tens un bon lloc. És una muntanya russa, és una muntanya russa.
Algú pot pensar, jo ja l'entenc, que viatjar sol és una escola, però algú també dirà, cal anar amb moto? Es pot viatjar sol, anant en cotxe, anant...
Les sensacions que et dona conduint a moto no te les dona cap cotxe. Tu estàs en contacte amb la natura, tu sents les coses, olores les coses, sents el fred, sents la calor, estàs hiperactiu. Mira, amb un cotxe, quan ara pugem amb un cotxe, els cotxes que hi ha avui en dia, no, fiquem la temperatura, la musiqueta, la climatització en bisona, que no m'entens mai, aquestes tonteries, la siento el nostre d'allò, llavors tots els nostres reflexos se baixen, se rebaixen, i ens relaxem. Sensacions poques, a no ser que portis un cotxe d'alta gama, no? Que fas el cabellet per ahí. Val, amb una moto, la conducció de la moto és molt activa, està sempre en marxa. Llavors, els que hem anat tota la vida en moto, i això m'ho va dir un doctor, tenim uns reflexos superiors al resto de la gent. No sóc superior, tinc algú, pensa que és aquest paio. No, a veure, entenem-ho bé, eh? Però com que estem contínuament en alerta, però els reflexos els tenim molt més bons. I tenim un àngul de visió, tu amb un cotxe no te'n dones compte, el teu àngul de visió s'acaba els dos muntants del vidre.
Sí.
Amb la moto no, la pantalla del casco fa més de 180 graus, més del que giren els ulls, no tens topes.
Lluís, moltes gràcies.
A tu.
Viatjar sol amb moto, especialment en deserts, i per l'Àfrica, és l'illa de Pau de Lluís.
És la gran illa de pau i d'ensenyament. The sky turned to black. Would he ever come back? They'd wait for him here. The same place every year. Beneath the sheltering sky, beneath the sheltering sky.
Doncs la darrera illa de pau, abans de vacances, justament algú que la seva illa de pau és viatjar sol i amb moto. Ara passant 2 minuts de 3:15 de la matinada, temps per oferir-vos el darrer capítol. També aquesta setmana ens repetim una mica, però tot és l'últim del Tercera Generació.
Tercera Generació.
Últim capítol de l'espai Tercera Generació, a la nit dels ignorants. Les últimes 3 setmanes hem conegut el projecte intergeneracional de salut que uneix la gent gran de Sallent i els alumnes del PFI d'Esports de l'Institut Llobregat. N'hem parlat amb una de les usuàries, l'Eugènia, de 78 anys, i els joves David i Joan, de 17, el professor responsable de l'assignatura, en Xavi, i la infermera del CAP de Sallent, l'Ester. Totes les parts valoren positivament aquest projecte de fer exercici físic al Parc de la Salut per fer moure els usuaris, reduir la soledat no desitjada i fomentar els vincles socials amb els més joves. L'Institut espera que el curs que ve es pugui tornar a repetir la iniciativa, diu en Xavi.
Home, espero que sí. No sé qui hi haurà, però espero que sí. Ja portem 3 anys doncs, fent aquest projecte i quan arribo al setembre i sé que continuo, doncs el que faig és posar-me ja en contacte amb l'Ester i les persones del CAP que se n'encarreguen per engegar-ho doncs, tan aviat com sigui possible. És més, nosaltres també ens posem, bueno, fem reunions cada final de curs doncs per any a any anar millorant. Tema horaris, tema que vingui més gent, tema doncs, poder millorar-ho tot. Si plou, què fem?
Aquest PFI de l'Institut de Sallent dura 1 any i permetrà que els alumnes puguin encarar el seu futur com a estudiants.
Sí, això del PFI són uns graus de formació professional que duren només 1 any i que representa que és un curs pont per treure's un títol equivalent a la ESO, que és l'educació obligatòria. Llavors, amb això doncs, els permet o encarar-se al món laboral o poder fer un cicle formatiu, com bé han dit els alumnes.
Ara ja, amb el curs acabat, esperem que la nota que els ha posat en Xavi, el David i el Joan hagi estat satisfactòria, com ells demanaven. Tots dos tenen molt clar com han de continuar les seves vides els pròxims mesos.
Bueno, a l'estiu, disfrutar una mica de les vacances. Si sorgeix algun treball o alguna cosa, bueno, pues estar-hi i aprofitar-lo per fer uns diners. i bueno, després a l'hivern un grau mig d'electromecànica.
Jo doncs aquest estiu treballar, entrenar i per allà al setembre amb un grau mitjà d'esports.
Fins ara, en Joan i en David han compartit aula a Sallent, municipi on viuen. Però el curs que ve, on hauran d'anar a estudiar?
Jo m'inscriuré aquí al de Sallent i a la Satània Manresa, perquè bueno, també ens han recomanat inscriure'ns a més d'un lloc per ser precautius.
Per ser un cas no en treuen un lloc, però...
Clar, per tenir més oportunitats.
Jo, en teoria, aniré a Sant Joan de Vilatorrada, que està al costat de Manresa, i si no m'agafen allà, doncs aniré a Manresa a la Juviat.
I aquesta gent jove que encara no teniu carnet de conduir, quan heu d'anar als altres pobles a estudiar, com ho feu?
Bueno, hi ha els autobusos que, bueno, treus la targeta de la T-Mobilitat, que és bastant assequible, perquè, bueno, pagues 40 euros cada 3 mesos, i bueno, et serveix com per viatges il·limitats per aquí amb la companyia de l'Alsa. És molt còmode i bueno, a vegades sí que és veritat que els horaris fallen bastant, sol ser a les tardes, per sort, però al matí va bastant bé.
El mateix, que el mètode de transport més fàcil quan ets menor i no tens carnet de conduir ni moto ni res, doncs serien els autobusos.
I després d'aconseguir els vostres graus, voldreu treure-us el carnet de conduir?
Sí, bueno, estaria bé, no? Per poder ser més independents i no tinguer que dependre tant de si l'autobús vindrà o no, si em pot portar l'amic, el pare, la mare... I això, al final, és una mica més independització perquè ens hem fent grans.
I tu, David?
Jo estic en ell, diguéssim. Estic traient el carnet, ja.
Tu t'estàs traient el carnet de...?
Conduir, del cotxe.
De cotxe?
Sí.
I quan el tinguis... tindràs un cotxe a prop per poder-lo fer servir o te l'hauràs de comprar?
Bueno, per això he de treballar aquest estiu per comprar-lo.
L'Eugènia ja ens ha dit que l'any que ve vol continuar anant al Parc de la Salut de Sallent a fer exercici amb la gent jove. Als seus 78 anys procura fer moltes activitats perquè, malgrat que té la família a prop, a casa, tota sola, no s'hi sent gaire còmoda.
Tinc els fills a prop. I els nets, també. I no estic sola, però sí.
Però a vegades s'hi sent.
A les nits. De dia no, tinc els nens i estic molt bé. Però a la nit, quan arribo a casa, i faig moltes activitats, faig labors, faig moltes coses al casal. Però quan arribo a casa...
La casa li cau a sobre.
Tot a sobre. I per això també em va molt bé. Al dematí ja penso, ai, mira, dilluns ja tinc d'anar al gimnàs. I vaig fent.
No li agrada la nit, ni tampoc admetre que la vida un dia s'acaba. Tot i que la seva neta li ha donat una lliçó que recordarà sempre.
Home, a mi em fa molta por la mort. En principi, veig que això es va acabant. Això és com un centímetre que vigiles i vas vigilant i ja arribes. A mi em fa por la mort. Però l'altre dia la meva neta, que té 10 anys... Jo li vaig dir, dic, em fa molta por morir. I diu, àvia, diu, això és un cicle de vida. I vaig quedar ben distreta. Veus, ella ja, no sé, va dir, esclar, naixem, vivim i morim. Ho tenia clar, jo no ho tinc tan clar.
Però està clar que, tot i que un dia o un altre tots marxem, cada vegada hi ha més persones centenàries. Escolteu què en pensen en Joan i en David.
Bueno, és algo que a tothom li agradaria, no?
Sí, jo m'imagino els 100 i 120.
120?
Sí.
Sí que et va la marxa. I què, continuaràs fent esport?
No? Sí, jo crec que podria arribar fàcilment als 100.
Ells ho tenen força clar, però l'Ester, la infermera, no tant.
No sé, els que tenim ara centenaris han passat moltes coses, eh?
Això.
I la selecció natural també és important. Ells ho tenen tot molt més fàcil i... Jo ja parlo per mi que passo a la meitat, no? I no sé jo si arribaré als 100 anys.
Ara bé, si voleu una recepta fàcil i entenedora de com hem de viure per arribar a fer 100 anys i considerar que hem tingut un pas feliç per aquest món, escolteu les reflexions del Joan i en David.
Sí, bueno, l'important és ser feliç, riure i sempre estar content. Perquè quan estàs amargat, al final et pots acabar trobant malament i sempre que l'estat mental sigui positiu sempre ajuda molt. I hi ha gent que, de fet, el meu tiet també, quan va passar pel càncer i tot això, com que era un tio molt positiu i això, estava sempre content, doncs és com que va canviar alguna cosa. ho va retrasar bastant.
I tu, David, creus que tens sentit de l'humor?
Sí, jo crec que has de ser feliç, has de valorar tot. I jo valoro els meus dies, quan arribo a casa per la nit, els valoro pensant si aquell dia m'he rigut molt o no. I si veig que m'he rigut molt, doncs sé si sóc feliç o no.
Doncs vinga, cada nit abans d'anar a dormir, veure el termòmetre del riure com l'hem tingut. Però avui, abans d'arribar a la una de la matinada, si voleu riure, podeu riure, perquè això és gratuït. Però tenim pendent una cosa, que és que la Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, ens va demanar, per una nit com aquesta, poder escoltar una cançó que es diu, intentaré pronunciar-ho bé, Yagankor, de Charles Aznavour, per celebrar el seu aniversari, així que per molts anys, i aquí tens el teu regal.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans?
Un regal per la Maria Rosa, que ens ho demanava perquè és el seu aniversari, sí que per molts anys, però un regal per tots els oients, perquè quina cançó tan bonica del Charles Aznavour ens ha fet escoltar. O sigui que el regal ha estat per tots, moltes gràcies. Va, que arribarem a la una de la matinada i us dic avui per última vegada, us recordo, vaja, perquè ja ho he dit fa uns quants dies, que dijous a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, farem el darrer programa d'aquesta primera temporada amb una servidora al capdavant i que volem que sigui una festa. Per això ens hem decidit a fer el programa en públic per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. Evidentment, aquell dia podeu continuar trucant al 93207474, com sempre. Però, si encara voleu venir, tenim encara alguna plaça, poquetes, perquè hem omplert bastant. Podeu escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir, i molt important, necessitem el nom complet i el número del DNI. Si al final hi haguessin més persones que cadires, doncs fem un sorteig, però si no, demà tanquem ja i amb la decisió de les persones que hagin demanat de voler venir, doncs l'Aina us comunicarà a cadascú de vosaltres doncs que us esperem el dijous a les 12 de la nit per celebrar aquest últim programa de la temporada. Que arribem a la una de la matinada, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius, però no marxeu a dormir, perquè ens queda la segona hora de la nit dels ignorants amb més preguntes, amb més respostes i més coses per explicar-vos, com sempre. Així que, fins ara mateix.